Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat tallada la C14 a Oliola per un accident. També reoberta ja la C1415C Argentona, que estava tallada per actes de la festa major. També retencions a hores d'ara habituals a la B20 i la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I Renfe invertirà 23,5 milions d'euros per millorar la fiabilitat i disponibilitat dels trens de Rodalies. Les mesures inclouen més assistència en via per evitar l'entrada als tallers, augment també de la capacitat d'aquests tallers i reforços específics a Sant Andreu Comtal, a mitjana distància, i també a Ripoll, afectats per la línia R3. La mesura arriba després que els sindicats denunciessin la supressió de més de 700 trens aquest mes de juliol a Catalunya, principalment per avaries i també per tasques de manteniment. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa una campanya en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i policies locals per combatre l'excés de velocitat a les carreteres. Es vigilaran fins al 9 d'agost tant les vies principals i secundàries d'àmbit interurbà com també zones urbanes de municipis i ciutats. A la mateixa campanya de controls de velocitat de l'agost de l'any passat es van imposar en només una setmana més de 35.000 denúncies, el que representa una mitjana de 5.000 conductors multats cada dia. I UGT ha anunciat la convocatòria d'una vaga al servei de handling de Ryanair, Azul Handling, a partir del 15 d'agost. Les aturades es faran entre les 5 i les 9 del matí, de les 12 a les 3 de la tarda i també de 9 a les 12 de la nit. Els sindicats atribueixen la vaga a la contínua precarització i els constants incompliments en matèria de drets laborals del grup Ryanair i ha explicat que farà totes les bases i centres de treball de l'Estat espanyol. Durarà dels dies 15 al 17 de juliol i es repetirà després cada dimecres, dijous, dissabte i diumenge fins al 31 de desembre. I a partir del gener, el govern ampliarà l'horari del telèfon d'atenció ciutadana 012 i que també atendrà els caps de setmana de 9 a 8 del vespre. L'objectiu és fer el servei més accessible, especialment per a persones amb dificultats laborals o bé horàries durant els dies feiners. La nova licitació amb un pressupost de 16,7 milions d'euros duplicarà la inversió actual i inclourà també millores, com ara la incorporació d'agents digitals. I en esports, el Barça ha tancat la gira asiàtica de pretemporada amb una golejada per 5-0 davant del Daegu coreà. Els gols de l'equip de Hansi Flick els han fet Gavi, Lewandowski, Toni Fernández i també Rashford, que s'han estrenat així com a golejador blaugrana. I pel que fa al temps d'avui, atenció, perquè comença un episodi de calor molt intensa amb temperatures que podrien arribar als 39 o fins i tot als 40 graus en molts punts. A banda, avui lluirà el sol, però de cara a la tarda sí que el cel tornarà a ser més variable amb núvols alts i nuvolades al Pirineu.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Obert per Vacances d'aquest dimarts 5 d'agost. Avui has de saber que, tot i el repunt de l'atur provocat pel final dels contractes del sector educatiu, Catalunya ha tornat a batre el rècord d'afiliació a la Seguretat Social. Som ja a prop de 3,9 milions de persones afiliades, una xifra històrica que consolida la bona tendència del mercat laboral. Al juliol, però, s'han registrat més de 3.400 persones aturades, més que el mes anterior, principalment per la finalització de contractes temporals, escoles i instituts. Tot plegat deixa un panorama de contrast, estabilitat general, però amb estacionalitat marcada en sectors concrets. També hem sabut que gairebé 60.000 persones estan esperant a Catalunya per ser valorades com a dependents i això provoca un embús preocupant en el sistema. A aquestes sol·licituds cal afegir-hi les més de 130.000 pendents de valoració per discapacitat. El temps d'espera pot arribar fàcilment als 9 mesos i fins i tot superar l'any si es té en compte tot el procés fins a rebre una prestació o servei. El Departament de Serveis Socials assegura que ja s'està treballant per agilitzar els tràmits, però el col·lapse encara és ben real. I finalment, Educació revisarà la llista dels centres d'alta complexitat i es replantejarà les ràtios d'alumnes per aula per fer front a les desigualtats. El departament actualitzarà els criteris per determinar quines escoles reben més suport en funció del context socioeconòmic i també es planteja ajustar el nombre d'alumnes per grup per millorar l'atenció educativa. Són mesures que arriben a les portes d'un nou curs i que busquen garantir més equitat dins el sistema. En el programa d'avui anirem fins l'Espluga de Francolí per conèixer la tercera generació d'un celler històric que fa del vi una expressió del territori, de la cultura i de la manera de viure. També tindrem temps de parlar d'accidents que tenen com a protagonistes animals i aprofitarem i anirem fins al 71è Congrés Internacional de la Ciència i la Tecnologia de la Carn i que aquests dies reunirà a Girona fins a 40 països diferents. A més, sortirem a buscar el Josep Sunyer i coneixerem cançons i paraules de l'any 2004. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts de les 9 del matí. Esteu escoltant l'Obert en vacances, l'Obert per vacances i també en vacances qui les tingui a la vostra ràdio local. I és el moment d'establir connexió amb Tarragona Ràdio i saludem el Josep Sunyer, que com cada dia ens proposarà una història nova des de Tarragona. Josep, bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Va, que ja és dimarts, eh?
Ja és dimarts. Ja tenim la setmana encarrilada, encaminada. Escolta'm, no ens diguis on estàs. Ja ho saps que aquesta primera hora no anem directe, sinó que donem una miqueta de volta i et demanem que ens diguis tres possibles opcions d'on et trobes avui.
Doncs mira, la primera, Manel, i oients, és el circ amb Taleia. Taleia és una de les esses menors que acompanyen Venus. La segona opció és el circ, però la carpa, carpa amb la família Aragón i cantant en l'auto de papà.
En l'auto de papà.
Sí. La cantava molt, eh? I la tercera opció, aquesta aniria molt bé per aquesta època de l'any, és el circ, però el circ glacial, el que queda de l'Aneto, i fins al pont de Mahoma que creuarem. Ja farem el cim de l'Aneto.
Home, allà estaríem fresquets, potser, una mica més fresquets que aquí, eh?
Sí.
Doncs aquestes són les tres opcions, i vosaltres ara, des de casa, a través de les xarxes de l'Obert per Vacances, doncs us podeu aventurar i intentar endevinar a quin circ ens trobem a hores d'ara. D'aquí una estona, si et sembla, Josep, sortim de dubtes i veiem on estàs. També haig de dir que qualsevol de les tres opcions em semblaria divertida, per al matí d'avui.
Jo em decanto per la tercera, però ara ho expliquem.
Molt bé, molt bé. Doncs no, d'aquí una estona tornem a parlar. Moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara, Manel.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I avui ens acompanya l'Arnau Roig, tercera generació del celler Rendemes Déu, un projecte familiar arrelat a l'Espluga de Francolí i al cor de la Conca de Barberà. Parlem d'un celler que fa del vi una expressió del territori, de la cultura i de la manera de viure. Amb l'Arnau volem entendre què hi ha darrere d'una copa, la feina diària, les decisions, els maridatges inesperats i, sobretot, la passió per fer les coses ben fetes. Ens parlarà dels seus gustos, de la seva manera d'entendre el vi i de com conviu tradició i mirada més contemporània. Arnau, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
I assuma també aquesta conversa el nostre company ja M1 FM, l'Arnau Vilà. Bon dia, Arnau, també.
Bon dia, Manel.
Doncs, Arnau, explica'ns una mica com es vivia aquesta cultura del vi quan tu eres petit. Quins records en tens? Ja d'alguna manera podríem dir que apuntaves maneres o no?
Bueno, sí, podríem dir que sobretot els records que tinc de més de petit és aquesta època que ara ens ve a sobre, que és el temps de la verema, que bueno, és una època trepidant en el món del vi, i ja des de petit doncs, bueno, he estat pel celler de casa, pues, traient la rapa amunt i avall, i sobretot aquestes olors, no?, de la verema i del raïm. Això és el record que tinc més de petit.
Comentàvem, Arnau, que diguéssim que tu ets la tercera generació del celler Rendemes Déu. Et volia preguntar una mica què has après dels teus avantpassats, si teniu algunes consignes o alguns truquillos que us han portat on esteu avui en dia.
Bueno, el nostre celler doncs, va començar el meu avi, però la tradició vitícola, diguem, de la nostra família ve de molt abans, perquè hi va haver una persona de la nostra família, que va ser el Josep Maria Randé i Ventosa, que va estar molt vinculat amb l'inici del cooperativisme català i sobretot amb l'assessorament agrari, i va estar, bueno, durant la Mancomunitat de Catalunya molt implicat amb el tema agrari. I bueno, jo una mica, vulguis o no, he seguit les seves passes, perquè vaig estudiar agrònoms a Lleida, I ara, a part d'ajudar doncs, també el celler de casa, també estic amb una cooperativa a l'Alt Camp fent d'assessor amb tema de plagues, malalties de la vinya, fertilització i així. I una mica doncs, el que m'emporto dels meus avantpassats és aquest aprenentatge i entendre doncs, el que és el cultiu de la vinya des d'un punt més científic.
Mm-hmm. Ara ens parlava justament dels teus avantpassats, de les generacions anteriors, però hi ha alguna tradició familiar que no vulguis perdre per res del món o alguna superstició que tingueu a la família a l'hora de tractar el raïm o el vi, aquella cosa que dius, això és molt característic de casa nostra i això s'ha de mantenir amb el pas del temps?
Bueno, nosaltres al final el que ens agrada mantenir és que sempre siguem els de casa, els que estem allà doncs al peu del canó, no és que hi hagi una cosa en concret, però sí que una mica la filosofia del nostre celler és de que tot el vi que elaborem prové de les nostres vinyes. Llavors som elaboradors integrals i ens volem assegurar doncs, de que la qualitat de que tanquem tot el cicle.
Mm-hmm. Anant una mica més a les teves vivències, Arnau, recordes el primer cop que vas provar el vi així de veritat, ja amb consciència, no? I vas dur que pensar, hosti, això és bo de veritat? Hi ha algun moment en què ho pensis? No volem fer apologia a l'alcoholisme, però segurament, Arnau, doncs, de ben jove que ja vas dir, mira, això és bo, o recordes el moment on ho vas tastar per primer cop?
Sí, bueno, la veritat és que, bueno, és el que dius, des de petits, com que hem mamat vi a casa i hem estat elaboradors de vins, doncs jo recordo que amb 5-6 anys, doncs ja a casa, vull dir, el que és el gust del vi, ja l'havia tastat, perquè no, el que feien a vegades doncs, a l'hora de dinar és ficar mig ditet de vi al got i després doncs, tota la resta amb aigua. Però, vulguis o no, pues, tenia una mica aquest, el regust dels tanins que té el vi, això. I sí, des de ben petit que tinc el d'això.
Però ja així de... més... Sí, així d'haver sortit, que... així d'haver sortit, Arnau. Vull dir, que l'oient sàpiga que tampoc hi ha problema.
Sí, no, després, doncs, també això, quan vam començar a elaborar, perquè normalment només elaborar gres, i recordo que ja a la meva adolescència és quan vam començar a elaborar algun vi blanc i vaig dir, hòstia, sí que és bo el vi.
Escolta'm, Arnau, tens alguna anècdota divertida o surrealista, algun moment que recordis també amb visitants al celler o en algun tas que hagueu fet d'allò que dius, ostres, això què va passar aquell dia? Se m'ha quedat emmarcat.
Sí, bueno, amb visitants i tastos poder no tinc alguna anècdota així, però poder sí que me'n veuen al cap de, també quan érem petits amb el meu germà petit, que pues, estàvem pel celler, que allà pues, sempre fèiem visites i així, i nosaltres també teníem l'acostum doncs, de jugar amb les tines que teníem del vi, sempre entràvem dins perquè hi havia com unes portes que podies entrar quan estàvem buides, òbviament. I al meu germà no se li va acudir res més d'obrir una comporta i resulta que la tina estava plena i bo, va sortir tot el vi, se'l van portar el vi per davant i bo, mentre mon pare estava per allà fent una visita i bo, tota la gent flipant i tot el vi prendre pel cul.
Doncs mira, recorda coses que passen, no? I també de moments divertits que en aquell moment potser doncs va ser un moment així com més tens, però al passar el temps després et rius recordant, no?
En tot cas, Arnau, hi ha alguna... parlaves de que vau començar a fer vi blanc. Hi ha algun moment, alguna botella vostra de vi, diguéssim, que vau treure que et faci il·lusió en especial o que vulguis remarcar?
Sí, un vi que li tenim molt de record i molt de carinyo. És, hi ha un vi, una referència de vi que es diu Arnau, que... li van posar aquest nom perquè la vinya la van plantar justament el 98, que va ser l'any que vaig néixer jo, i concretament l'anyada del 2019, que és l'anyada que ens va passar el tema de la riuada, que poder us explicaré després amb el nostre celler, doncs va ser l'únic vi que vam poder recuperar de la riuada, i aquesta anyada 2019 que la tenim en format magnum, doncs ja és l'únic record que tenim d'aquella collita.
Mm-hmm. Ara en parlarem d'aquesta riada, però també volíem preguntar la història que coneguis més boja que has vist fer amb vi, per exemple, no ho sé, algú que se l'hagi posat, per exemple, doncs com a complement en una pizza, no acompanyant una copa, sinó dins de la pizza.
No, bueno, coses així no les he vist. Mm-hmm. Ara no...
Per sort, de moment, no per sort.
Sí, per sort. No, i... així, coses més boges, no ho sé.
Mm-hmm. I Arnau, abans dic algun plat, no?, català o que tu t'agradi que diguis, mira, aquí sí que li queda perfecte el vi, tant per acompanyar amb una copa com per posar-lo?
Sí, no, hi ha molts plats i sobretot la gastronomia catalana. Doncs,
a nivell personal, quin t'agrada?
A nivell personal i així com a més català, doncs poder un civet de senglar amb un bon vi negre de criança, doncs mm-hmm. és un maridatge que m'agrada molt. Mm-hmm. I si te'n vas ja més cap a algú més fresc, podria ser doncs una esqueixada de bacallà amb un rosadet fresc.
Ah, també. Molt bé.
Que bé.
Ens apuntem.
Que bé, ens apuntem, perquè també ens agrada molt la gastronomia. Abans, Arnau, ens parlaves, feies menció d'aquesta riuada del 2019. Explica'ns una mica com la veu viure i com us va afectar, sobretot, també al celler.
Sí, bueno, doncs això, el 2019 amb l'Havana, doncs vam a l'Espluga, vam patir una riuada que es van portar, doncs, al nostre celler de... Bueno, no, es vam quedar sense celler i justament era el dimarts 22 d'octubre, que justament el dijous abans havíem acabat de baramar tot i teníem tot el raïm que havíem collit doncs, el 2019 allà fermentant el celler i bueno, ho vam perdre, diguem, tot. Després vam poder recuperar doncs, el que pensé ampolles que es van quedar dins amb el fang, però bueno, ho recordem com una nit molt fatídica, però gràcies a Déu tampoc vam haver de lamentar danys personals de ningú.
Clar. Uh-huh. I diguéssim, què vau fer per sortir-vos endavant, Arnau? Com ha anat aquest procés perquè avui en dia encara tiri endavant el celler Rende Mas Déu?
Bueno, principalment va ser gràcies a la gent, gràcies a la gent del poble i la gent que va vindre, bueno, d'arreu, perquè durant 3 dies després de la riuada vam estar, doncs, traient ampolles, després el sector del vi també ens va ajudar molt, perquè, doncs, amics de cellers ens van deixar màquines per poder vinificar les següents anyades, ens van fer un vi solidari des de la DEO Montsant i de la DEO Catalunya, doncs també per ajudar-nos. I després això, sobretot això, tota la gent, es va crear un moviment que se li va dir Riuada Solidària, que era per ajudar, diguem, no només a nosaltres, sinó a tots els damnificats, i això al final va ser el que ens va fer tirar endavant, i bueno, ara podem dir que estem molt contents, perquè després de... ara farà 6 anys ja d'aquella riuada, uh-huh. vam poder adquirir un nou celler, que inclús és més gran que el que teníem. Dintre de la desgràcia, doncs, vam tindre la sort d'això, de trobar unes
de
instal·lacions
que...
Sí, exacte.
D'anar millorant. Abans, Manel, sí, deixa'm preguntar-li una cosa a l'Arnau, perquè m'havia enxivat una cosa, Arnau, que no sé si és veritat o no, ara ens ho diràs, que en tota aquesta gent que us ha volgut ajudar en la reconstrucció del celler, havíeu rebut missatge per part del German Roca, és així?
Sí, exacte, sí. El German Roca es van ficar en contacte amb nosaltres a veure en què ens podien ajudar. I quan van fer la cimera del clima de la COP25, que era com un sopar que feien tots els caps d'estat del món a Madrid per parlar sobre el canvi climàtic i tot això, doncs ells van donar el sopar i van fer un sopar doncs, amb diferents productes que representessin una mica el canvi climàtic, i el nostre vi de fang doncs, el van posar allà. I junt amb altres vins, hi havia un vi d'unes vinyes que s'havien cremat i així, i també vam fer com un centre de taula que el tenim exposat allà al celler, que, bueno, també quan ens van dir que us podem ajudar, els vam dir, bueno, si ens inviteu a dinar al vostre restaurant, ens alegrareu els ànims, i així ho vam fer, vull dir.
Que bé.
Bona experiència?
Molt bona, sí.
Molt bona, que bé.
100% recomanable i superagraïts també amb ells.
Que bé. Per acabar gairebé, Arnau, com veus una mica el futur del vi, del món del vi, també del vostre celler, però també, doncs, això, com arrel de la cultura catalana?
Doncs, bé, el futur del vi nosaltres el veiem amb molta il·lusió i amb moltes ganes. L'únic que s'ha de dir també que està passant un moment doncs, una mica complicat per la cultura del vi. Hi ha diferents casuístiques, també pel tema del canvi climàtic, que està afectant bastant a el que és el cultiu de la vinya a la nostra zona, i ens haurem d'anar... Bueno, ja ens estem adaptant, plantant doncs, varietats autòctones que poder són més resilients a aquest canvi. I després, pel que fa també al consum del vi a nivell dels mercats, doncs també està la cosa una mica complicada, però bueno, ja et dic, nosaltres ens ho prenem amb il·lusió, tenim fe de que doncs, el jovent, a mesura que vagi madurant i així, doncs també suposo que ja saltarà una mica més el consum del vi, el consum responsable, òbviament, però, sí. Però bueno, és... sí, són moments complicats pel sector ara mateix.
Doncs escolta, Marnau, moltes gràcies per passar avui també per l'Obert per Vacances, per ajudar-nos també doncs, a conèixer una mica més tot aquest món entorn del vi, i felicitats també per la feina que feu i que segur que podreu seguir fent durant molt de temps. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, i salut i vi.
Gràcies. Gràcies també, Arnau Vilà. Fins la propera.
A tu, Manel. Adéu.
I és que l'agost és sinònim de vi. Sabeu per què? Perquè cap a finals d'aquest mes és el moment de la verema, un dels moments més importants dels elaboradors de vi. Per això, des de la DO Empordà, ho celebren en forma de festa aquest 23 d'agost sota el títol 50 veremes.
L'Empordà és terra de vins. Una prova d'això és la Festa de la Verema, que aquest any està d'aniversari amb una festa titulada 50 veremes. Una festa que marca l'inici de la collita i en aquesta ocasió convertirà Campmany en la capital del vi de l'Empordà, ja que és el municipi amb més cellers productors de vi. Joan Fuentes és l'alcalde de Campmany.
Per el dia 23 d'agost i estem treballant ja des de fa un mes amb reunions doncs, presencials i telemàtiques per anar-ho coordinant tot, i nosaltres el que esperem doncs, és, esclar que sí, doncs, tenir aquesta visibilitat que sense cap dubte donarà aquesta festa, perquè s'està treballant conjuntament amb la DEO doncs, per fer-hi una bona programació, una bona difusió, i crec que doncs, pot arribar a quedar un dia molt atractiu i molt engrescador per tothom.
Una festa que comptarà amb tastos de vins locals en espais arquitectònics del municipi. Campmany, a més d'acollir la Festa de la Verema d'aquest any, també compta amb un centre d'interpretació del vi i de la vinya, l'Espai Vivent.
I ara, quan falten 8 minuts per arribar a 9:45 del matí, és el moment de conèixer la nostra paraula habitable, bullying, moving, i va haver un moment que cap a mitjans dels anys 80 del segle passat en què semblava imprescindible fer servir aquests anglicismes com si es tractés de novetats que acabessin d'importar d'altres cultures. Avui anem fins l'any 2004 amb les nostres paraules del Termcat per descobrir el concepte assetjament escolar.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2004. Assetjament escolar.
Acció de sotmetre un company d'escola a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, el qual pot provocar-li problemes físics i psicològics.
Xavier Fargas.
Bullying, mobbing... Hi va haver un moment cap a mitjans dels anys 80 del segle passat en què semblava imprescindible fer servir aquests anglicismes, com si es tractés de novetats que acabéssim d'importar d'altres cultures. De fet, però, amb aquests manlleus es feia referència a situacions que, per desgràcia, han estat presents entre nosaltres des de sempre. Les propostes catalanes alternatives parteixen, naturalment, d'un terme patrimonial i d'ús general. Assetjament, al qual s'afegeixen els adjectius necessaris per especificar l'àmbit en què es produeix aquest assetjament o alguna altra característica definitòria. Assetjament escolar, assetjament immobiliari, assetjament laboral, assetjament sexual... Amb l'ús de les formes catalanes es contribueix a la transparència semàntica, és a dir, a fer més evident i comprensible el concepte. En canvi, amb els manlleus s'emmascara el significat real dels termes. Evitem, doncs, els manlleus i, sobretot, evitem qualsevol mena d'assetjament.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa amb... Una producció de la xarxa i el Termcat.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
5 minuts per arribar a 10:15. Estàs escoltant l'Obert per Vacances en aquest estiu com els d'abans.
Tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més. Un estiu com els d'abans.
Els accidents de trànsit amb animals salvatges a Catalunya no paren de créixer i es calcula que un de cada tres sinistres que hi ha a les carreteres catalanes és per l'impacte amb un animal. Per exemple, a la comarca d'Osona i el Lluçanès, a la primera meitat d'any, hi ha hagut 81 accidents registrats. La majoria dels casos són col·lisions amb porcs senglars, en concret 52 accidents. Un dels altres animals salvatges que també provoca xocs és el cabirol, encara que a Osona aquest primer semestre s'han registrat 23 animals. Per tot això que us estàvem dient, aquests impactes, avui en volem parlar, d'aquests accidents que, per sort, en molts casos no acaben sent mortals, i per això hem de parlar també i hem d'anar fins al nou FM per conèixer el cap de l'Oficina Tècnica de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra de la regió de la Catalunya Central, en Ramon Aldomà, que a més està acompanyat del nostre company Andreu Jiménez. Bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs començant per al principi, et volíem preguntar, Andreu, com és que cada vegada hi ha més accidents de trànsit on s'hi veuen implicats també porcs senglars?
Hola, bon dia. Doncs mira, el tema és que cada cop ens puja més l'accidentalitat amb el que seria amb cabirols i tenim la tendència a la baixa a nivell de porcs senglars. Com has comentat, en referència a l'any passat, vam tenir 37 accidents amb cabirols i aquest any en tenim 52, és a dir, ens està pujant, però en canvi amb el que seria amb el tema dels porcs senglars, doncs ens estaria baixant.
Canvia, per tant, aquesta tendència. A què es deu? No sé si potser per la presència més exagerada o més accentuada ara també d'animals més a prop justament de les carreteres, o per què ha pujat també aquest nombre d'accidents?
Val, es pot veure per molts factors, val? El tema climàtic, doncs, són coses, doncs, que, per exemple, moltes vegades, doncs, en època de sequera, doncs, trobem, doncs, que hi ha més accidents, i quan hi ha pluges, com, doncs, per exemple, aquesta primavera, doncs, que ha estat bastant plujós, doncs, el que és aquesta època solen baixar menys el que és la mobilitat del mateix animal, perquè ja es queden a les muntanyes, perquè ja troben moltes vegades, doncs, on veure.
A la resta de Catalunya Central hi ha hagut menys accidents amb porcs senglars i cabirols, o només és a la comarca d'Osona que ha augmentat?
El que és el còmput global, el que és la Catalunya Central i fins i tot a Osona, podríem considerar, si sumem tant cabirols com senglars, que estem en una tendència a l'alça. Val? Sí que és veritat que el que és amb cabirols puja i senglars ens baixa, però el que és el còmput global puja.
Per què hi ha tants sinistres d'aquestes característiques?
Pues, com molt bé comentava, el tema dels animals és una cosa, pues, que no es pot realment, no pots determinar, no és una causa que depengui del mateix conductor. L'animal volta en el seu hàbit natural i, pues, creuen les carreteres, pues, per moltes causes. Van a beure aigua, per tema d'alimentar-se, i que conviure plegats és difícil, no? Tant els vehicles com amb els conductors, com amb els animals que conviuen persones i els mateixos animals.
Clar, davant d'aquestes situacions, no sé si aquests tipus de sinistres tenen un moment del dia que potser són més habituals. No sé si durant la nit, durant quan les hores que hi ha més llum, quan és més habitual que passin aquest tipus de sinistres.
Sí, per l'experiència que tenim, ens trobem amb la franja horària de la nit, quan és més fosc, tenim més accidentalitat amb el que serien porcs senglars. I ens estem trobant que durant el que és quan es comença a fer fosc i quan es comença a aixecar el dia, tenim més accidents amb cabirols.
I aquests accidents com es donen? És perquè la gent està al volant i no està 100% concentrada en el que hi ha a la carretera i es despista algun moment en mirar el mòbil, en menjar, en beure aigua? O acostumen a passar en situacions que tu estàs 100% concentrat mirant a la carretera i et surt per davant un animal?
Normalment, el conductor, amb les circumstàncies que suem anar als accidents, està atent a la conducció. El problema és que, clar, l'animal i romp de forma sobtada i és una cosa que tu no t'esperes. Per lo qual, tot i que estàs al 100%, a vegades has d'estar al 101% per evitar aquest xoc.
Clar. De fet, malgrat, com deia, et preguntava l'Andreu sobre doncs, això, sobre aquesta concentració que tenim els conductors i les conductores, suposo que també pot dependre de la velocitat que permeti la via, no?, en la que puguem circular. És a dir, suposo que si vas potser més lent tens més capacitat de reacció que una via que sí que se't permet anar més ràpid.
Sí, tot afecta. Vull dir, en una carretera val, hi ha molts factors. Per començar, com a conductors, podem circular per carreteres de doble carril,
clar,
podem circular per carreteres amb un únic carril en diferents sentits, i tot això són casuístiques diferents. Val? No és el mateix una carretera on, per exemple, una autopista o una autovia que puguis anar a 120 i trobar-te un cabirol al mig de la via o que hi romp de forma sobtada, clar, com no pot ser-ho amb una carretera secundària, val, que potser la velocitat màxima pot ser 90 si és una genèrica o potser està restringida a 70 o una velocitat inferior i també t'hi romp de forma sobtada. Val? La manera amb la que perceps el perill com a conductor és diferent.
I el conductor això com ho pot prevenir?
Val, el que és prevenir és molt diferent, és molt complicat. Val, hem d'estar al cas, per començar, de la senyalització. Normalment la senyalització, la senyal de perill d'animals salvatges, val, està col·locada en llocs on hi ha pas d'animals. Val? Per lo qual, en el moment que nosaltres observem com a conductors aquesta senyal, el que hem de fer és moderar la velocitat. Val? Això farà que davant de qualsevol irrupció de qualsevol animal, val, tinguem més maniobra per frenar i evitar sempre qualsevol brusc a nivell de girar el volant de manera brusca, qualsevol cosa que ens pugui evitar patir més danys o lesions. Per què? Perquè fer un cop de volant podem tenir, si el fem cap a un cantó, podem arribar a tenir un xoc frontal, per lo qual la gravetat de les lesions i els danys seran molt, molt majors, o podem arribar a tenir una sortida de via, o podem arribar a fer una volcada del cotxe, com s'ha donat en alguna circumstància.
De fet, l'any 2024, és a dir, fa relativament poc, al pas a la carretera 260 per Cabanelles es va fer una prova amb un sistema de panells lluminosos amb l'ajuda de la intel·ligència artificial que avisava els conductors de si hi havia un animal. No sé si també solucions com aquestes van també d'alguna manera ajudant a reduir aquest tipus d'accidents i si segueixen fent proves en aquesta via per intentar doncs, disminuir també i posar una mica més fàcil també als conductors.
Sí, això és una prova pilot que s'està portant a terme per part de l'administració. Sembla ser que funciona, val? Com aquests punts, doncs, si la cosa va més, doncs sí, es portarà segurament més a terme quan les administracions ho consideren oportunes, però que a dia d'avui és una prova pilot i s'ha de veure quina és la seva eficàcia.
Clar.
I no es troba en cap punt més aquest sistema, perquè veient que la prova pilot de Cabanelles està funcionant, no s'ha volgut implementar cap altra zona més del país?
Sí, tenim la mateixa prova pilot a la zona del Pirineu, a la Nacional 260 també s'està portant a terme aquesta prova pilot.
De fet, ens estaven dient també, i ara et diràs també si això té eficàcia i si funciona, que existeixen com un tipus de xiulets que s'instal·len en els cotxes, que fan com uns sons, ultrasons, que d'alguna manera doncs, acaben apartant també els animals a la via. No sé si sistemes com aquests estan provats o això no està tan avançat, potser, com aquesta prova pilot que ens explicaves.
Sí, això... Vaig estar destinat un temps al Pirineu i sí que és veritat que veus molts vehicles que porten aquest tipus de xiulet al paracops davanter.
Sí.
Jo desconec quina és la seva eficàcia, sí, perquè ho desconec. Sí que és veritat que es ven, hi ha molta gent que el porta i suposo que al final és una mica com l'opinió personal que es pugui fer cada conductor. Si aquell conductor no ha tingut mai cap accident amb allò col·locat, semblarà que allò és el millor del món, i si has tingut un accident a la setmana de col·locar-t'ho, doncs et donarà la sensació que l'eficàcia és nul·la.
Clar, clar. Depèn també, lògicament, com deies, de la percepció i de la sort o no que et puguis trobar doncs, algun d'aquests animals també, no? Potser mai t'acabes trobant cap, com que potser doncs, en el teu dia a dia per on passes on se'n trobes de diferents. També com a solucions que podem trobar són també aquests passos de fauna. No sé si això també ajuda a l'intentar, doncs, al final, acabar movent també el pas d'aquests animals per les vies.
Sí, tot el que siguin mitjans per reduir l'accidentalitat a nivell d'animals, benvinguts siguin. El pas de fauna és veritat que s'estan portant a terme, tenen un manteniment, val? Moltes vegades pues, el cos de Mossos d'Esquadra pues, hem hagut de demanar pues, quan ens trobem algun pas de fauna, pues, millor un perd de vegetació, pues, algun tema de manteniment, pues, que carreteres rapidíssimament hi posa fil a l'agulla, però és un tema que, juntament amb el tema dels llums, amb els passos de fauna, també sabem que s'ha fet amb tema de menjar, evitar un menjar que repel·leix que l'animal vagi cap a aquella zona, s'ha d'anar buscant quin és el millor sistema i aquell sistema adaptar-lo també segons quin és el territori.
També per acabar gairebé et volíem preguntar, perquè justament totes aquestes dades, i parlàvem, explicàvem al principi que justament els accidents que acaben amb mort són molt pocs, però suposo que de nou el trànsit que va, per exemple, amb moto segueix encara sent el més vulnerable, no? També per les condicions específiques del vehicle.
Sí, correcte, així és. Ens hem trobat accidents. Jo voldria afegir, vostè ha dit la moto, sí. Jo afegiria també la bicicleta, també, perquè clar. Ens hem trobat, sobretot passa amb cabirols, el cabirol irromp de forma sobtada, i quan irromp a la carretera no sap si és un cotxe o pot ser una mateixa bicicleta, clar. I que és el mateix cabirol que embesteix a la bicicleta o el motorista i el tira a terra. I, desgraciadament, ens estem trobant algun accident d'aquest tipus ja, i les lesions que es produeixen són molt majors que si haguessis anat en cotxe.
Doncs, per tant, cal extremar totes les precaucions i també estar ben atents de tots aquests sistemes i aquestes proves pilots que s'estan fent. Ramon Aldomà, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per passar aquesta estona d'estiu amb nosaltres a l'Obert per Vacances.
Que tinguin bon dia i bones vacances.
Gràcies, Andreu. Fins la propera.
Fins la propera. Adéu.
I ara passen 6 minuts de 2:15 del matí. És el moment de gaudir de les nostres veus indispensables. Recordeu que aquest podcast l'estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor el podreu trobar també a la xarxa Més. Les primeres obres, la guerra, l'exili i la relació amb Armand Obiols són fets importants en la vida de Mercè Rodoreda.
Veus indispensables. Mercè Rodoreda.
Mercè Rodoreda va gaudir d'un moment dolç literàriament parlant.
Enric Gallén.
Esclar, accedir a la literatura, accedir a la societat literària dels anys 30, què li facilita, doncs? Estar en contacte amb tota una sèrie d'escriptors, sobretot amb els escriptors que formaven part del que se'n deia el grup de Sabadell, on hi havia Francesc Trabal, on hi havia Joan Oliver, i durant la guerra, sobretot arran que, diguem-ne, la insurrecció militar és vençuda, hi ha un compromís molt fort per part dels escriptors, per part dels artistes, i Rodoreda es compromet, diguem-ne, d'una forma molt seriosa a combatre el futur feixisme i a defensar les institucions republicanes.
L'any 1937 es divorcia del seu marit i marxa a viure amb el seu fill a casa de la seva mare. És també l'any en què rep el premi Joan Crexells per a l'Home, que es publicaria el 1938. Una obra que ja no rebutja i considera seva, tot i que en el moment de la reedició, anys després, la va voler reescriure. Però la Guerra Civil ho trasbalsà tot. El seu pare va morir en un dels bombardejos de Barcelona i ella marxa a l'exili.
Ella, com tants altres, al gener, finals del gener de 1939, quan just la ciutat de Barcelona és ocupada per les tropes franquistes, decideix anar-se'n a l'exili, deixa el fill amb la seva mare. És una relació que, de fet, ja quedarà d'alguna manera trencada, perquè tornarà... Ella no torna a Barcelona fins acabada la Segona Guerra Mundial.
Per entrar a l'etapa de l'exili, que per a Rodoreda serà llarg, hem de fer-ho des del conjunt, sense obviar la biografia sentimental, on hi trobem Andreu Nin i Francesc Trabal. I qui més la marcaria? Armand Obiols.
La biografia de la dona que a banda de la relació amb el marit, doncs, va poder tenir altres relacions sentimentals. S'ha parlat, però no està prou documentat, que hi va haver una relació amb Andreu Nin durant els anys 30, però, evidentment, la relació més important és la que té quan accedeix a l'exili, quan va parar a Roisy-en-Brie, en el castell que era a prop de París, on s'agrupa un nucli important d'escriptors i escriptores. Coneix allà Joan Prat, que és l'escriptor que és conegut com a Armand Obiols. Inicia una relació que, amb alts i baixos, i això sempre ella ho explicarà, ho explica perfectament, molt clarament, en una correspondència em va enamoriar. Per què? Perquè aquest home estava casat amb Montserrat Trabal, amb la germana del Francesc Trabal. Se n'havia anat a l'exili deixant també una criatura encara més petita que el fill de la Rodoreda.
La relació amb Armand Obiols marca una distància entre Rodoreda i part de la societat literària catalana, que es traduí en un silenci literari de 20 anys, que trenca, amb 22 contes, el recull de les narracions que havia escrit a l'exili mentre cosia camises per sobreviure. No disposava de temps per escriure novel·les, però sí contes. Un recull que guanyà el Premi Víctor Català de la nit de Santa Llúcia del 1957. Premi que ara porta el seu nom.
Veus indispensables.
He fet bruses de confecció a 9 francs i hi he passat molta gana. He conegut gent molt interessant i l'abric que duc és herència d'una russa jueva que es va suïcidar en Baronal. A Llemotges van quedar-se amb un ovari, però el que no deixaré a França serà ni la meva energia ni la meva joventut. Mercè Rodoreda, extracte de la carta a Anna Murià, Bordeus, 19 de desembre de 1945.
La biografia de Rodoreda és una biografia apassionant d'una dona que va tenir, per altra banda, unes relacions tampoc no fàcils amb la societat literària, sobretot amb els homes que eren els que al capdavall dominava la societat literària.
I ens anem apropant a 3:15 del matí i avui, amb les nostres tradicions a l'Obert per Vacances, viatgem a Vilanova i la Geltrú, on el carnaval no s'entén sense les comparses. Una tradició centenària i única, parelles vestides d'etiqueta, música de xaranga i una guerra de carmels que converteix el centre de la ciutat en un camp de batalla festiu. És elegància i descontrol a parts iguals. Una celebració que es viu al carrer i que parla molt de com és i com se sent Vilanova.
Si hi ha unes paraules que molts vilanovins i vilanovines esperen durant tot l'any, són aquestes.
Comparseres i comparsers, la plaça és vostra!
I són les que donen pas a la guerra més dolça, la guerra de caramels, que culmina la comparsa, l'acte més emblemàtic i genuí del carnaval de Vilanova i la Geltrú. I si diem que són molts els vilanovins que l'esperen, és perquè les dades així ho avalen. Aquest 2025 ha estat de rècord. 21.700 persones, 10.850 parelles, han entrat a plaça a les 7 guerres d'adults, totes amb l'aforament complet. Un acte multitudinari, la comparsa, que ha evolucionat amb els temps. L'actual manté l'essència de quan va recuperar-se aquest 2025 tot just fa 70 anys. L'origen de la comparsa, però, es remunta al 1790. La primera referència a l'acte és de Francesc de Papiol i Padró, tal com explica la historiadora Paquita Roig.
Què és una comparsa? És un grup de gent disfressada que està fent alguna cosa festiva. Nosaltres no anem disfressats, però no anem disfressats perquè el nostre carnaval és viu, evoluciona i s'ha anat adaptant al temps a mesura que han anat passant els anys, les circumstàncies i com han canviat les coses. La primera referència que sempre diem que tenim és el senyor Francesc de Papiol i de Padró, que li van preguntar, escolti, en aquest poble la gent com es diverteix? I el senyor diu, oh, no tenim teatre, no tenim res, la gent va a missa, tal, però quan ve carnaval sembla que la gent es torni boja. En aquell moment ja no portaven careta perquè ho havien prohibit, i portaven música. Si portaven música, què vol dir? Doncs que ballaven, normalment no, o sigui, anaven ballant, i llavors ell explica, i quan es troben dues quadrilles d'aquestes, es tiren una de confits.
De mitjans del segle XIX són també altres referències a la festa, algunes artístiques, com el quadre Les comparses de Joaquim Mir, que en fa un retrat des de la plaça de les Cols, ubicació inicial de les guerres, però també en format de fotografies d'estudi de parella o en grup i al carrer. Tot s'atura, però, el 1936 amb la Guerra Civil, i ho fa fins al 1955, quan 10 parelles del Foment vilanoví surten al carrer un dimarts de carnaval en una festa que 3 anys després, el 1958, es bateja com a Fiestas de Invierno, amb unes primeres entitats que participen ja d'unes comparses oficials. Ens en parla l'historiador Xavier López.
La Guerra Civil i, òbviament, el franquisme tallen de sec en sec aquesta festa i, òbviament, el Carnaval, i fins al 55 no hi ha aquesta recuperació. Hi ha tímides recuperacions abans, però fins al 55 no comença el que serà aquesta progressiva recuperació. El Foment Vilanoví, la Talaia i el Pòsit de Pescadors. Després se'n sumaran d'altres, però aquestes són les tres icòniques més importants. I clar, als anys 60, doncs, el que hi ha doncs, són aquestes entitats amb una sèrie d'elements que fan que la festa pervisqui. No? Es crea el trofeu a l'entitat que porta més parelles de comparsers, la medalla d'honor, la comparsera d'honor, tot això en el marc que s'hi poden situar aquestes comparses. No? A partir del 70 això ja canvia. Les comparses, doncs, el dictador ja mort i les comparses doncs, tenen un caràcter diferent. La festa és més participativa, el carrer és més viu.
Des d'aleshores, la comparsa creix en participants i en guerres i també hi prenen part noves entitats, creades moltes vegades exclusivament per sortir amb la seva bandera a la comparsa. La bandera, per cert, un dels trets característics de la comparsa, que encapçala sempre les entitats i on s'hi col·loquen les llaçades any rere any, testimoni de totes les vegades que l'entitat hi ha sortit. Les guerres a plaça són la culminació d'una jornada que comença a primera hora del matí quan comparsers i comparseres envaeixen els carrers de la ciutat al so de les xarangues, ballant mentre esperen el moment d'entrar a plaça. Unes xarangues que van ser precedides a mitjans del segle XX per formacions musicals locals i també per bandes bàsicament militars. És a través d'aquestes bandes que la comparsa incorpora la seva banda sonora per antonomàcia, el Turuta, un pas doble composat el 1926 pel músic Román de San José i originari de l'Exèrcit de l'Aviació. Un Turuta no exempt de les versions, com la que ha fet les Zebres Marching Band. La comparsa ha hagut també d'adaptar noves mesures per fer que sigui una festa més segura i no morir d'èxit. Després d'anys de massificació a les guerres, l'actual Junta de la Federació d'Associacions pel Carnaval, que és qui gestiona la festa, ha decidit controlar l'aforament a la plaça de la Vila a través d'un sistema de polseres que ha permès esponjar-hi l'entrada, una mesura que potser no ha estat popular d'entrada, com expliquen de la Federació en Didac Santos, però que sembla que resol el problema.
La valoració, sigui o no positiva, va ser més segura que mai. Llavors vam poder controlar l'aforament de la plaça sobre el que la plaça d'alguna manera pot absorbir, i la demanda que nosaltres tenim per accedir a la plaça doncs és la que és. Llavors vam poder fer un control d'aforament i tot això ens ajuda molt a l'hora de valorar la seguretat, val? Doncs si va ser positiu o no. Jo crec que totalment. Hi ha més parelles perquè abans no es portava un control. O sigui, quan nosaltres veiem una saturació i ens pensaven que dins de la plaça hi havien 1.000 parelles, és que potser n'hi havien 2.000 i pico. I això era una saturació total. Ara el que sí que sabem que les que hi ha a dins són les que hem permès nosaltres que entrin.
La guerra més dolça, però, no s'escapa d'adaptar-se als nous temps. Amb una emergència climàtica cada vegada més evident i notòria, també s'aposta perquè un esdeveniment com la comparsa afecti el mínim possible al medi ambient. És sota aquesta premissa que neix l'ecocaramel, un caramel amb embolcall biodegradable, que aquest 2025 ha estat l'aposta majoritària dels comparsers després que se n'hagi pogut equiparar el preu al del caramel convencional. Unes negociacions encapçalades per en Didac Santos, el president de la FAC, que van acabar fructificant.
Vam començar a fer un tanteig d'empreses doncs, que ens poguessin proporcionar doncs, aquest tipus de caramel. Finalment en van trobar dues i els van convèncer. I van entendre que, com a responsabilitat social, no únicament doncs, de tots els comparsers i comparseres, sinó també de les empreses que feien caramels, doncs, sumar-se en aquest carro era important. Ja teníem el producte, ja teníem una miqueta el preu, però encara estàvem una miqueta per sobre del que seria el preu del caramel no ecocaramel. Uh-huh. Llavors doncs, és aquí quan ens vam seure amb l'Ajuntament i en seguida doncs, va entendre que això era un problema de ciutat, perquè el carnaval és un tema de ciutat molt important. És aquí quan se li va... Li vaig demanar doncs, personalment que tenia que subvencionar una part d'aquest cocaramel, ho va entendre perfectament, en un plaç doncs, de 3 anys, perquè creiem doncs, que en 3 anys ja tindríem altres empreses que també podrien fer aquest tipus de, o podrien treballar amb aquest tipus de paper, i enteníem que això no podia ser un plaç únicament doncs, d'un any, perquè si no el problema el tindríem l'any que ve. Llavors es va firmar un conveni amb l'Ajuntament on es subvencionava una part d'aquest ecocaramel durant el plaç de 3 anys.
El resultat l'hem vist aquest any. Nosaltres miràvem l'estora de la plaça de Vila, l'estora dolça aquesta que ens encanta en tots i en totes, i pràcticament el 90% era ecocaramel.
Acabades les guerres a plaça, l'activitat del diumenge de comparsa no s'atura. A la tarda és el torn de les danses de Vilanova i els balls vuitcentistes, un ball de lluïment d'un noi amb dues noies que consta de dues parts. Una primera més tranquil·la, més cerimoniosa, que dona pas a una de segona més alegre i ballada al galop, i que es va incorporar quan es va convertir en un acte més de carnaval. La d'aquest any ha estat la 50a edició de les danses, que han incorporat una mazurca com a novetat, un ball de parella que va arribar a Espanya cap al 1830.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'han mercat, viuràs connectat.
9 minuts i ens plantarem a les 10 del matí a la teva ràdio local amb l'Obert per vacances.
Per arribar, tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més que un estiu com els d'abans.
I ara és el moment, ja ho sabeu, de conèixer les nostres cançons de l'estiu. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel.
A veure, avui estem en l'any... Quin any, concretament?
En el 2004.
2004.
El millor.
Havies nascut?
És el meu any de naixement.
Estaves naixent ja.
Estava naixent jo
Estaves
aquest any.
Naixent, mare sí. meu. Quin dia de goig i de satisfacció,
home.
No? Festiu nacional gairebé pel teu naixement hauria
home,
de ser.
Home, clar, també s'ha de dir que també és el del Sergi. Sí, que el 2004...
Aquell any va ser una bona anyada,
Bona collita.
Els vins. Bona collita.
Collita pròpia.
Totalment, collita pròpia 2004. És a dir, aquí els estudiants en pràctica, si no sou del 2004, no interesseu.
No serveix.
És requisit
no és
indispensable per estar aquí a l'Obert per
Correcte.
Vacances. A veure, què havia aquell any, aquell 2004?
Jo et vaig fer una mica d'intro.
Vinga, va.
Jo porto una cançó que em recorda la meva àvia.
Ah, molt bé.
Bàsicament perquè sempre de petitona me la posava i ens ficàvem les dues a ballar.
Penseu que amb això no em guanyeu gairebé mai,
ja, però, bueno,
però
jo
podeu intentar-ho. Val, perfecte.
També t'he de dir que als fans d'Obert
sí?
també els agradarà, perquè el cantant...
Sí?
Està relacionat.
Ve d'allà, no? Surt d'allà, no? Val, això està molt bé, molt bé.
Aquest cantant té rissos, com jo.
Val.
I té una volta molt característica.
Volta empatada, no?
Volta empatada,
volta
exacte.
Volta empatada, que és complicat de fer-ho. No sé si en algun
Home.
Moment de la teva vida ho has intentat.
Mantenir I no ha sortit molt bé.
És complicat mantenir l'equilibri
no
amb tot plegat, eh? Sí, 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 és com... Ha, no?
Sí, sí, no, jo soc molt patosa i no...
Sí, sí, jo tampoc ho controlo gaire. I a més, si és qui crec que estic pensant, va tenir una relació amb un altre concursant d'OT.
Correcte, amb la Chenoa.
Chenoa, Laura Chenoa. Es diu Laura, la vida real.
Saps que no ho
sabies,
no
això?
No sabia.
Es diu Laura, o sigui, Chenoa és un nom artístic.
M'acabes de deixar?
Té, ara t'he trencat la infància.
Sí, sí. Bé, jo m'ha vingut la cobra que li va fer ara
Clar,
recentment
amb l'Escondidos, no? Amb l'Escondidos al Palau Sant Jordi, aquell que mai sabrem si va ser cobra, jo estic a favor
sí,
de que sí,
també.
Realment. De fet, Chenoa va fer un anunci i tot d'una companyia de telefonia que va dir en plan que no t'hagan la cobra, no? I feia com la referència. Escolta, tots els diners que hagi pogut guanyar d'un desamor,
Home.
Per mi, són correctes.
Exacte.
Són ben pagats.
Els meus traumes, els meus xistes.
Totalment, totalment, això. Exacte, les seves esgràcies de Riuella. I si a més li pot treure calés,
millor,
aquella imatge mítica d'ella amb el xandall de color gris a la porta de casa, amb el mocador plorant per la pèrdua de... Mira, ara m'està dient la companya del Prat Ràdio, la Valeria Incapié, que allò va ser una cobra. I si ho diu ella,
Veus?
És que és una realitat.
Exacte.
T'ho haig de dir. La gent que va estar al concert deien que era una cobra.
Home, a veure, si ho diu tanta gent, algú hi ha.
Però tu creus que Chenoa volia recuperar Bisbal?
Òbviament. Qui sí? no vol recuperar Bisbal? Home. Que, per cert, no ho hem anunciat, però sí. Estem parlant de David Bisbal.
Estem parlant de David Bisbal, a tot això.
Perquè
si
algú no m'havia entès.
Sí, exacte, si Chenoa, cobra, patada, no ho associes, estem parlant d'ell, d'aquest voleria.
Exacte, que estava escoltant.
Que és una... Bueno, és la seva cançó potser com més icònica,
no? De les més estrelles,
no?
Sí, sí, el va portar al top 1 en el seu moment.
Clar, que ara estem parlant moltíssim d'Aitana, de la projecció internacional internacional que té, però Bisbal és veritat que és internacional.
Sí, sí,
o sigui, és un artista que triomfa arreu.
Home, aquesta cançó, jo recordo amb la meva àvia que veia aquesta cançó cada tarda.
Sí, 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 sí. Jo haig de dir que no soc molt, em sembla que us vaig explicar l'altre dia a la redacció, no soc molt de David Bisbal, però vaig anar a un concert de David Bisbal que em van convidar i ha estat un dels millors concerts. Home, perquè la posada en escena és espectacular.
El tio
i el tio s'ho curra moltíssim i és un show. O sigui que si mai us conviden, que no us faci mandra, que val la pena.
Jo
exacte.
Veia Boleria, sí, sempre. I no em diguis, sí, que no et porta l'estiu aquesta cançó.
Totalment. Tu ets més de Bisbal o de Bustamante, que havien els seus Davids?
De... Jo, Bisbal.
Bisbal.
Jo, Bisbal.
Jo crec que també. Jo crec que també.
Sento,
jo crec que
però...
també. Doncs escolta'm, amb aquest Boleria, amb aquest David Bisbal, aquest 2004, anirem a notícies. La Maria Lara ens explica les notícies i després tornem amb més Obert per Vacances. Fins ara mateix.
A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Ay, nada, sin tu amor yo no soy nada. Soy un barco a la deriva, que no fuera de dolor. El perfume de tu aliento quiero respirar. Y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Escala.
You showed me how to do exactly what you do, how I fell in love with you.